Passen 3 minuts, gairebé 4, de 6:15 de la tarda i, com indica la sintonia, ens disposem a parlar de gastronomia. I avui tornarem a parlar de peix. Sempre que parlem de peix ens agrada visitar la peixateria, parlar amb un expert, com és el cas del Jordi Prat, que és el propietari de la peixateria Foc de Gel, que es troba al mercat de Torreblanca, a Sant Cugat. Com bé sabeu, el peix també té temporada, vull dir, no sempre trobarem els mateixos peixos. I ara, com que ja estem a la primavera, ens vam preguntar, anem a consultar el nostre peixater de confiança, el Jordi Prat, què és el que tocaria comprar ara o trobar en el mercat. Jordi, bona tarda.
Hola, què tal?
Què? És temporada de què? Ara ens ho explicaràs, no?
Sí, sí, ara, bueno, ara hi ha peix blau, hi ha cosetes de peix blanc també, pescades per aquí a prop. Bueno, ara ho explicarem una miqueta, no?
Mm. Tu mateix.
Bueno, a veure, la cosa és que amb el peix tu vas a la peixateria i trobes sempre de tot, sigui quina sigui l'època, ¿vale? El problema és que perquè hi pugui haver ja qualsevol classe de peix tot l'any, doncs han d'anar a buscar el peix molt lluny.
Massa, no?
Sí, de fet, segons el que mengis, pot ser que hagi fet més quilòmetres que tu i que jo. I això, i bueno, de fet, moltes vegades quan es van a buscar peixos segons on, doncs, bueno, no tens molt clar ni l'origen que té, ni les condicions a la que ha estat pescat, ni les condicions amb les que estaven els pescadors, etcètera, etcètera.
O sigui que, ja que estem tan donats a defensar el que és el producte de proximitat, no? Ho estem fent durant tot aquest any amb el tema de la pandèmia, en qüestió de peix.
Mira, només hi ha una dada. De tot el peix que entra a Mercabarna, només entre un 15 i un 20% és peix d'aquí.
Només?
Només.
De la Mediterrània?
Sí. I quan tenim un mar aquí que està ple d'espècies, ple de... No sé si van dir que hi havia 500 espècies que es poden menjar, de les quals ens en mengem 20.
Que poc coneixem, eh?
Sí.
Molt poc, molt poc. Doncs a veure què ens descobreixes.
Bueno, mira, ara mateix, així de temporada, és bon temps perquè comença tot el que seria el peix blau. Ara hi ha tonyina bona, sardina, els sorells, seitons, els barats, l'emperador, i que més o menys van ara des del principi de la primavera i en segons quins tipus de peix arriben ben bé fins al final de l'estiu. Això el que es pesca aquí al Mediterrani, eh? Sempre estem parlant. Llavors, de blanc, per exemple, ara comença també el lluç, que el lluç d'aquí és molt més bo que no pas el capvé de l'Atlàntic o del Cantàbric.
Sí? Quina diferència hi ha?
Bueno, el color és rosa, la carn és de color rosa, la textura és diferent, el gust és, bueno, té matisos diferents.
És curiós perquè, clar, quan te'n vas a la peixateria, mira, ara tinc un lluç, aquest és d'allà dalt, no? És del Cantàbric.
Al final és com les persones, no? O sigui, és diferent una persona que viu aquí amb les temperatures que tenim aquí o una persona que viu a Noruega amb les temperatures que tenen allà. O sigui,
doncs, quin és més agradable?
Això ja depèn de gustos. Però, bueno, és el mateix, és això. Vull dir, si els mars són diferents, hi ha diferent aliment en el mar, les temperatures de les aigües són diferents, per tant, els peixos tenen un gust a un lloc i un gust a un altre.
Per tant, lluç de la Mediterrània.
Sí, i normalment sempre el peix de mar és més bo que el peix d'oceà.
I això?
Bueno, suposo que per això, pel tipus d'alimentació que tenen. El mar, al ser més petit, no és tanta profunditat, hi ha més roca. A l'oceà hi ha molta més profunditat, tant al fons no hi ha roca, mengen altres coses. Uns mengen peixos, els altres mengen més crustaci, més... Bueno, l'alimentació és diferent.
Curiós.
Llavors, per exemple, així també de peix blanc hi ha el bacallà, que encara que aquí se'n pesca poquet, doncs algun que arriba a aquesta època encara és bo. I llavors, així, com el que et deia ara, peixos que mengen roca... ara és molt bon moment per l'escòlpora, pel mero, també el gall de Sant Pere, que és un peix que és boníssim, els sargs, mabres, peixells, bueno, totes aquestes coses que són aquests típics peixos per fer el forn, a la brasa o amb suquet. I si us agrada el marisc, també ara és bon moment pels llamantos que són d'aquí. Llamantos també en trobes tot l'any, però els que són d'aquí els pots reconèixer, són d'un blau clar, que segur que n'has vist molt poques vegades si n'has arribat a veure, perquè són molt difícils de veure.
Trobar, sí.
Més que res perquè no els pesquen. I que són molt bons. També està la llagosta vermella, ara i durant l'estiu és molt bona època. I bueno, l'escamarla també. I després, mira, el que parlàvem ara, espècies no tan conegudes, però que també són molt bones. La cranca, per exemple, que és un cranc així gros i marró, amb unes potes llargues i tal.
És gros?
Sí, és així gros, rodó. Sembla, com te diria, sembla un centollo amb les potes més llargues. I amb això es fan uns arrossos boníssims. I també hi ha la cigala mallorquina, que és una cosa que és molt poc coneguda. I és un bitxo que fa molta por perquè sembla de la prehistòria, però també està boníssim.
Però en aparença s'assembla a la cigala
és com et diria, és com una llagosta així com una mica xatada, i tota marró perquè es camuflen les roques, i bueno, està molt bona. I bueno, igual que sí que hi ha coses ara en aquesta època, de primavera no és gaire bona per lo que és la closca d'aquí. Per exemple, el musclo sí que en tenim tot l'any aquí, al delta, allà al delta fan musclo tot l'any, però el que seria cloïssa, l'escopinya, diferents cosetes, tot això aquí n'hi ha poqueta i en mesos molt concrets.
I la que arriba, d'on arriba?
Bàsicament aquí de Galícia. De Galícia, alguna cosa de França, a veure, arriba de tot arreu, però que sigui bona i que puguis saber que ho han mariscat bé, pues és la de Galícia, la de França i...
Saps que fa poc, recentment, vaig fer una visita al Delta i vaig descobrir, ara que parlaves dels musclos del Delta, que allà, a Mercat... no peixateria, sinó establiments que tracten el gènere, que el preparen ells. Mm-hmm. És a dir, si tu vols uns musclos en escabeig, els han preparat ells. Fan l'escabeig amb els musclos que ells han collit, i és fantàstic.
Sí.
Boníssims.
Sí, sí. Bueno, també com que tenen el producte tan allà a la mà i tal, és una mica lògic que hagin fet això.
I hi ha un producte que ara no me recordava, si la galera.
Sí, aquesta és d'hivern.
Aquesta és d'hivern?
Sí, aquesta comença, sembla que al novembre, i fins allà febrer-març, la bona, la d'aquí. Que és... Si tu em poses una d'aquí amb una d'un altre lloc, la d'aquí és més rosada, normalment són una mica més grosses i més gruixudetes. I la galera és un peix que normalment només es fa servir per sopa.
O per l'arròs, no?
O per l'arròs,
sí.
Però realment té una carn que és de les millors carns que
és
hi ha.
Que...
És dolceta, és superbona.
Gent de la zona, del Delta,
exacte,
ens van dir que és un sacrilegi que poseu o que feu servir les galeres només per fer això, un brou o per fer un arròs.
Sí. Això al final d'hivern, no, al final d'any. Allà al Delta fan les jornades de la galera. I bueno, fan tots uns dies de cuinar plats amb galera. Sí, sí. De fet, jo me'n recordo quan era petit, la meva tia ens tallava les galeres als costats i els hi traia tota la closca i ens menjàvem la carn de la galera i estava boníssima.
Boníssima.
Sí, sí.
Sí, sí. I vaig descobrir un altre producte, però espera, perquè se'n va del cap al... Quan surti el nom ja t'ho diré. Hem parlat del que és temporada, del producte temporada, però bé, podríem preparar alguna coseta, no? Una recepta de què? Què podem fer, Jordi?
Bueno, jo havia pensat fer un pastís d'escòrpora, que és el pastís de cabratxo que molta gent haurà tastat. I bueno, proposo el d'escòrpora perquè és un peix que així fa com més festa, però igualment es pot fer en qualsevol tipus de peix blanc.
Sí?
Blau no, perquè no queda bé, és massa fort
el bitxo. L'escòrpora aquesta és, mira que és lleig el peix, eh?
Sí.
És bastant lleixot. No sé si té molta espina.
No,
és, no? És, o és la fama
No, enganya.
Ah.
Perquè el que passa és que té el cap, que és molt punxegut,
sí,
que en realitat no és espina, és de l'os del cap que li surten unes punxes, però aquestes no te les trobaràs mai voltant pel plat perquè no es despengen, diguem. I després la resta del cos és igual que un altre peix. Té l'espina de dalt i l'espina de baix, que a la peixateria t'ho traiem, i llavors només tens l'espina a l'os del mig i ja està.
Mm-hmm.
Passa que, clar, amb com que fa una pinta, la pinta que fa, pues, fa una mica de basar-la.
Sí, vas a comprar i dius, ostres, tu, quina feinada, no?, per fer això.
Sí, sí.
I resulta que es poden fer coses fantàstiques i boníssimes, com aquest pastís, que tu te'n vas al nord i te'n trobes a cada bar, et trobes pinxos i de tot.
Sí, sí.
És típic, típic. Doncs, a veure, indica'ns què necessitem i com ho hem de fer, això.
Doncs, a veure, bueno, aquesta recepta està bé perquè és un 2x1. Sí, perquè amb el mateix temps que fas una cosa i amb el mateix procés treus dos plats.
Ah.
Per una banda el pastís d'escòrpora i per una altra banda una sopa boníssima.
Oh, que bé.
Doncs mira, per començar necessitem, així com per quatre persones, una escòrpora d'un quilo més o menys, i la necessitem sencera. Només us hem de treure, com hem dit, les espines dels costats i la tripa i tal. Però la volem sencera perquè la bullirem, i llavors un cop cuita li traurem la carn en cuit. I si ens la fessin a trossos o només en filets... Si només és en filets, no aprofitaríem l'espina i l'espina dona molt bon gust al caldo.
Uh-huh.
I si ens la fan a trossos, per exemple, després haurem d'anar pescant espines, que estarem 3 hores allà fent feina per res. O sigui que més val agafar-la sencera i després un cop neta...
Amb el cap i tot.
Cuita, sí, sí.
Uh-huh.
I un cop cuita, doncs, li traiem la carn, que surt molt fàcil. Llavors, necessitarem un porro, un parell de tomàquets madurs, un parell de pastanagues, una ceba grossa... algun all, i després necessitarem aigua pel brou, i llavors ja pel pastís, un parell d'ous, una tassa de crema de llet o llet evaporada, que també funciona, sal, pebre, i opcional, potser un parell, us faran faltes un parell de cullerades de sofregit de tomàquet. Però això depèn del final, ja us ho explicaré. Llavors, començant amb el caldo... en una cassola gran i sofregim els alls, i quan siguin rossos i hagin perfumat l'oli, hi afegim les verduretes tallades. No fa falta que siguin trossos molt petits. I quan es comencin a estovar, hi posem tota l'escòrpora, la marquem, i un cop està ben marcada i es comencen a enfosquir les verdures, llavors hi tirem dos dits d'aigua, que bulli molt ràpid, cosa que farà desenganxar bé tot el pòsit que hagin deixat les verdures, i ens farà el caldo més fosc. Quan hem fet això, omplim d'aigua tres quarts, una mica més, de la capacitat de la cassola, foc viu, i bullim 15 minuts. I un cop han passat aquests 15 minuts, baixem foc suau i que bulli poquet a poquet 10 minuts més. Llavors, sal, sobretot, no n'hi poseu a la sopa, perquè ja n'hi afegirem després al pastís i a la sopa. I quan feu un brou, no poseu mai sal. I ara ve ja el moment d'embrutar-nos. Hem d'agafar l'escòrpora, separar bé tota la carn de les espines, i et dic que si hem tret l'espina de dalt i l'espina de baix, només hi ha l'os del mig, i pràcticament que us sortiran els filets sols. L'agafem tota, ho posem a la batedora, i afegim totes les verdures colades, els ous, la crema de llet o la llet evaporada, sal i pebre al vostre gust, i ho triturem tot. Llavors, aquí ja va el vostre gust. Si us agrada trobar més textura, no triturem tant. Si ens agrada que quedi més fi, doncs triturem fins que quedi una crema fineta. Llavors, ara aquí ve el del tomàquet sofregit. Si veieu que la barreja us ha quedat massa blanca, doncs hi afegim una miqueta de tomàquet, que farà que li pugi el color. Llavors, ens agafem un motlle pel forn. Si és de silicona, millor, perquè és més fàcil de desemmotllar. L'untem amb mantega, l'omplim amb la barreja i al forn. Ho farem al bany-maria. Llavors, o bé submergim el motlle dintre un recipient amb aigua i ho posem al forn, o posem un recipient amb aigua al costat. I això el que interessa és tenir la...
humitat.
La humitat. Uh-huh. I són 30 minuts a 160 graus.
Mm-hmm.
Vale? Al final de tot per comprovar si està cuit o no,
punxem
amb un ganivet, amb un escuradents, i si surt net, vol dir que ja està... Perdó, que ja està a punt. Llavors, com que tenim aquests 30 minuts, podem aprofitar per fer la sopa. I és tan fàcil com agafar. Poseu la sopa en una altra cassola, la poseu a bullir. A mi m'agrada afegir-li 2 o 3 culleradetes de sèmola per persona. I amb els 3 minuts que necessita coure la sèmola, hi podeu afegir una mica de trossets de peix que hagi utilitzat pel pastís, o inclús podeu obrir uns musclos o unes cloïsses i tirar-los a la sopa.
I afegir.
Si feu això, sempre obriu-ho a part, perquè si no l'aigua del
escorreguts.
Sí, si no l'aigua de les closques us matarà el gust de la, de la sopa. I ja està, de servir-ho i us la podeu menjar.
Escolta, que bé, pastís d'escòrpora,
I si voleu acompanyar-ho, unes torradetes, feu unes llesquetes ben fines de pa, les torreu, amb una maionesa casolana, i ja està, una amanida i a córrer.
Que bé, doncs, escolta, encantats de la vida. Ens hi haurem de fixar ara quan anem a la peixateria.
Sí,
primer si no, fer una ullada i veure el que hi ha, no? I també parlar amb el peixater.
Exacte.
Que ens digui, escolta, a veure, què ens recomanes?
Això la gent que ve ho fa molt,
Sí?
Sí. Jo perquè estic al mercat, però la gent que ve al mercat és... Primer que ja saben una mica què venen a buscar i segon els agrada molt que els expliquis i preguntar.
Doncs avui hem parlat amb el Jordi... Amb el Jordi, digues.
Si voleu veure el resultat de la recepta aquesta,
sí,
tenim un Instagram,
vinga,
Foc de Gel, i bueno, allà anem penjant receptes, consells, cosetes, i està bastant actiu.
Perfecte, això ja és el que ens faltava per rematar avui aquest espai de gastronomia. Foc de Gel, la peixateria del Mercat de Torreblanca, que porta el nostre peixater Jordi Prat. Jordi, gràcies i molt bona tarda.
Adéu-siau. Adéu.